A Ràdio Maricel, a cel obert.
Això, anem precisament a parlar d'aquestes propostes culturals que ens ofereix en aquest estiu del 2008 el Consorci del Patrimoni de Sitges. Per cert, em permetran comentar, i comencem per aquí, ja que té doncs una certa relació, traiem el cert, té relació, amb el Cau Ferrat, i ens va venir en Joan Pinós per portar-nos el darrer treball discogràfic, que és la gent del Retriu, el Cau Ferrat, el Retriu format específicament per en Joan Pinós i per l'Òscar Ferret, l'Òscar al piano i el Joan al contrabaix. Doncs aquest darrer treball discogràfic, que per cert es presenta divendres de la setmana que ve, cap de setmana que ve, hi ha, bueno, un grapat d'activitats que anirem comentant evidentment la setmana que ve. És un treball discogràfic que té 11 temes en clau jazzística, des del Testament d'Amèlia, passant per la Moixiganga de Sitges, els Goig de la Mare de Déu del Vinyet, una versió també molt maca de la Moixaranga del Gemassí, la Santa Espina, el Paraules d'Amor, la Vall de Cintes, en fi, esperem també poder-ne parlar d'aquest treball discogràfic que, repetim, es presenta divendres de la setmana que ve al Cau Ferrat. Tenim aquí amb nosaltres en Toni Sella, director del Consorci del Patrimoni de Sitges. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia.
És bonic això, eh?
És preciós. tant
en la... Ahir vam tenir ocasió d'escoltar-lo una miqueta i...
La veritat és que és preciós tant en la forma com en el contingut, i sobretot a mi el que m'agrada molt és en l'esperit en què això està fet. El Consorci està molt content i la veritat és que molt satisfet de poder col·laborar amb iniciatives d'artistes de Sitges, i també ens sentim molt ben tractats per aquests artistes que tenen també la sensibilitat i tenen molts detalls amb nosaltres i amb el Cau Ferrat. Crec que, sense ser pedant ni petulant, és una bona simbiosis, i la veritat és que mentre es gravaven el Cau, feien servir el Cau com a estudi de gravació, van ser uns dies molt intensos, molt agradables, però també amb el convenciment que el Cau seguia fent una part de les funcions per les quals Santiago Rusiñol l'havia pensat, no? O sigui, no només ser un museu, sinó ser utilitzat com a centre de difusió de la cultura més enllà del patrimoni material.
Ha estat aquesta una bona troballa, podríem dir, no? Aquesta combinació Cau-Jazz.
Sí, ha estat una bona troballa, jo crec que per dos motius. Perquè per una part és una cosa novedosa que en principi podria xocar, perquè el Cau Ferrat podria no tenir res a veure amb el jazz.
Sí.
Però per altra banda, l'enfocament que hi van posar els dos components del Retrio, doncs justifica plenament la decisió, que era... Jo crec que estan fent una feina molt interessant, que és la reactualització de la música tradicional, la... donar possibilitat d'oferir d'una altra manera el que són els sons tradicionals i coneguts per tothom, alguns dels quals estem acostumats només a sentir-los tocar per les gralles, o sentir-los cantar pels parents més grans, o escoltar-los només a l'orgue. No? Llavors, amb aquest nou ritme i els nous instruments, hi ha una reactualització de la música popular que la fa per viure.
Molt bé, doncs hem volgut començar per aquí, bàsicament com a una de les novetats. El Sitgestiu Cultural va decidir l'any 2006 doncs incorporar doncs aquesta oferta jazzística amb el Cau Ferrat, en companyia d'en Joan Pinós i de l'Òscar Ferret. I bé, ens ha vingut molt bé això per començar aquesta conversa amb en Toni i recordar doncs que el divendres de la setmana que ve, repetim una vegada més, es presenta amb aquest treball discogràfic que ens arriba amb 11 temes. La música present, evidentment, a les activitats, Toni, del Sitgestiu Cultural.
Sí, la música és la gran protagonista del Sitgestiu Cultural que organitzem des del Consorci del Patrimoni, amb la voluntat d'oferir a la gent, al públic, una nova manera d'estar als museus o al Palau de Maricel, de, no només d'escoltar-los, que la música és la protagonista, no, sinó també, també de viure'ls, no? És un programa que ha funcionat molt bé en els darrers anys i que omple, doncs, de dilluns a divendres a les 8 del vespre un dels nostres espais, amb una excepció, perquè dintre d'aquest conjunt també hi ha els concerts d'orgue que fem a la parròquia, gràcies a la col·laboració dels amics de l'Orgue de Sitges i també del senyor rector, mossèn Josep Nicolau, que, doncs, per necessitats del servei religiós de la parròquia, aquests concerts són a 9:15. Els ciutadans tenen la possibilitat, doncs, els dilluns, de fer una visita guiada al Palau de Maricel, que s'acaba al claustre i a les terrasses, que no cal dir són un espai idíl·lic, doncs, amb una copa de cava i un petit concert de castanyoles. Aquesta és una activitat que està a càrrec de l'empresa Agi Sitges i en la qual hi participen com a artistes Sílvia Baqués i Vanessa Tello, i que ofereix una cosa...
Que són les que donen les castanyoles,
sí,
eh?
I que ofereix una cosa que no s'acostuma a oferir, que és veure el Palau de Maricel de terra i tenir una explicació sobre el Palau. El Palau generalment només està obert per activitats, des de casaments a conferències o convencions, sí, però no hi ha una visita regular on t'expliquin el Palau com a edifici històric, com a patrimoni. I aquesta és l'oportunitat, i és una oportunitat que es pot fruir tant els dilluns a les 8 del vespre com els dimecres.
Continua existint aquesta necessitat, abans em sembla que ho has comentat, Toni, el fet d'apropar encara més els museus, aquestes zones, sí, que cada vegada ni els mateixos sitgetans ens hi acostem, no? I a través, no sé, d'ofertes d'aquest tipus, doncs, no sé si dic això...
Absolutament, la cultura necessita proximitat. I la cultura no deixa de ser un producte, si voleu, un producte exquisit, però que també necessita la seva comercialització. Per una banda, hi ha molta gent de Sitges que ha visitat els museus quan eren petits o els ha visitat una vegada i no els ha visitat mai més, i també convé atraure aquesta població local perquè tingui un incentiu per tornar a entrar als seus museus, perquè els estimi, perquè els valori, perquè també en vegi l'utilitat. D'altra banda, a Sitges tenim un públic turístic que a l'estiu bàsicament és un públic que tradicionalment hem dit que era de sol i platja,
sí,
i que aquest públic als museus no és l'opció principal. Veure, nosaltres hi ha aquella dita que diu, que diguem a Sitges, de carrers mullats, cabatxos eixuts, funciona per tot menys als museus. A l'estiu, quan plou, se'ns omplen, perquè la gent no pot anar a la platja. Bé, però si amb aquest públic, que bàsicament ve per uns altres al·licients, els hi ofereixes un espectacle dintre dels museus, això té un ganxo, té un atractiu. Després de tot un dia i a les 8 del vespre, doncs, abans d'anar a sopar, pot venir de gust intentar furgar què hi ha dintre d'un museu amb l'excusa d'un concert. I això precisament és el que es pot fer els dimarts al Cau Ferrat, que hi ha precisament aquest programa de jazz al Cau Ferrat que abans comentàvem.
És allò tan senzill de jo prefereixo anar al Cau a escoltar el Joan i l'Òscar, de pas, doncs...
Gaudir de l'espai.
Gaudir de l'espai, abans que em vingui algú i em digui això és...
Clar, és que hi ha moltes maneres de visitar els museus i molts interessos,
sí,
però aquí una mica el que nosaltres volem transmetre, sí, és que totes aquestes maneres i interessos hi caben dintre dels museus, perquè intrínsecament els museus tenen un interès. Per cada un tindran el seu d'interès. I hi ha una pluralitat de possibilitats de presentar els museus. És això el que estem intentant des de fa anys oferir i que ens funciona. Per exemple, els dijous al mateix cau, el grup Òpera Ílica, que ja fa anys... Que...
Són uns clàssics, eh?
Sí, són uns clàssics, sí, són uns clàssics, perquè, a més, a part de ser uns bons professionals, són un grup que s'han adaptat molt bé a la pell tant del Cau Ferrat com del Romàntic, que després en parlarem. Aquest any, i això és la novetat principal d'aquest any, ofereixen un nou programa que se'n diu Els Sons del Cau Ferrat,
sí,
i que permet anar al cau i escoltar una selecció de les peces que Santiago Rusiñol i els modernistes escoltaven, ja fos el cau, o sigui, de la música que en l'època va ser la música del modernisme. Ah, això té un valor afegit, que és estar al temple per excel·lència del modernisme català, que és el Cau Ferrat, està el cau de l'artista, el refugi de l'artista, envoltat de l'obra que hi va deixar, tant la pròpia com la dels amics o les col·leccions de ferro, i imbuir-se de l'esperit musical que l'artista i els seus amics compartien. És un joc que té moltes... O sigui, que realment és un dels productes que et permet traslladar-te millor a l'època en què el Cau Ferrat no era museu, en l'època en què el Cau Ferrat era això, el refugi de l'artista, el temple del
home, ja és ben cert allò que diuen que quan un escolta segons quina música ja, no sé si és perquè és així, ja vas al període en què sonava més aquella música, sí, o uns records específics.
Aquest programa el vam presentar fa unes setmanes, perquè a més és un programa que vam poder desenvolupar gràcies al patrocini de Caixa de Catalunya, i que ja hem estat treballant, allò, encara que sembli una tonteria, ja hem estat treballant durant més d'un any. I va agradar molt, i vam procurar que vinguessin experts en el món de Rusiñol, i experts en la música, però experts també en l'art, en la figura de Rusiñol, i els experts ens van comentar que era un programa que estava molt ben trebat i que realment havien aconseguit, o s'havia aconseguit el que es volia, el que es pretenia, que és reviure l'atmosfera aquesta del Cau Ferrat, la qual cosa ens omple d'il·lusió i de satisfacció.
El Cau Ferrat és, podríem dir, l'eix central o un dels eixos centrals de les activitats del Sitgestiu, però ara ho comentarem també, i tenim el Romàntic,
sí,
que és també...
El Museu Romàntic continuarà acollint els divendres a les 8 del vespre l'òpera El Romàntic, que també va a càrrec del grup Òpera Ílica, que s'ofereix als jardins del Romàntic, amb la seva copa de cava corresponent, i que és un programa, evidentment no fem una òpera sencera, sinó que es canten trossos, àries, és un programa popular i conegut, de Mozart, Verdi, Puccini, Bizet, molt agradable, molt, molt, molt fresc, i que de fet en els darrers anys ha estat una de les activitats on hem tingut més públic. Quan nosaltres parlem de públic, parlem amb la boca petita, perquè els nostres aforaments són petits. No, per nosaltres, si no recordo malament, el Romàntic hi podem posar una setantena de persones, el Cau Ferrat una cinquantena, i una cosa similar a les visites al Palau de Maricel. A la parròquia n'hi caben més, els concerts d'orgue a la parròquia, que van a càrrec de Jonathan Carbó i Héctor Paris, i els fem en col·laboració, ja he dit, amb la parròquia i amb l'Associació d'Amics de l'Orgue de Sitges, són els dilluns a dos quarts de nou del vespre. Clar, és l'espai per aforament, és l'espai
més gran
que tenim, però el que a veure, el que seria una mica fotut és dir, home, t'hi caben 70 però no omples. Bé, nosaltres, a veure, quan comences, no, evidentment, els primers dies doncs no hi ha tanta afluència, però a mesura que va avançant la temporada doncs hi ha uns nivells de públics satisfactoris.
És una preocupació aquesta, Toni? Quan des del Consorci es pensa en aquestes activitats,
omplir-s'hi. A veure, és una preocupació per diversos motius. Primer motiu és que també això ho fem en col·laboració amb aquestes empreses culturals, amb aquests artistes, i arrisquem nosaltres, però també arrisquen ells.
Arrisquen ells, sí.
Per tant, anem a allò que se'n diu el tant per cent. Pateixes per la banda d'administració pública, perquè al final els números han de quadrar, però sobretot també pateixes per la banda de l'esforç que estan fent aquests professionals, que els hi ha de donar una mínima rentabilitat. Aquest és un punt. Però l'altre, a veure, quan tu fas una cosa vols tenir la satisfacció de que allò funciona, de que realment té un resultat. Si no en resultés, doncs hauríem de deixar de fer-ho o canviar el format o inventar-nos una cosa nova. Si nosaltres el que volem és fer aquestes activitats perquè vingui gent als museus, als espais patrimonials de Sitges, els estimi més, els gaudeixi més, els vegi d'una altra manera, i la resposta és pobra, vol dir que allò no sí, acaba. No, per, no, per més bo que pugui ser el que hi facis, si no tens una resposta del públic, vol dir que no s'adequa als teus objectius i, per tant, has de variar-ho. Amb tot el, i això no té res a veure amb que l'espectacle
sigui millor o pitjor.
Professionalment, no té res a veure amb els professionals. Sí. Però, esclar, la satisfacció és això, és que està funcionant.
Ah, probablement és el que dèiem abans, no? A l'inici de la conversa, que en una escala de valors, qüestió dels museus i aquestes activitats més culturals, culturals en majúscules, estan bastant a la cua, no?
Bueno, són, a veure, no són per... A veure, és que sí, estem en una societat que està molt, molt acostumada al món de l'esport, que tu coneixes perfectament, i és clar, parlem del camp del Barça, esclar, un partit del Barça hi van 80.000 persones, 90.000 persones, o està acostumat als grans espectacles del món del pop i del rock, que per menys de 15.000 no s'hi posen. Clar, nosaltres estem parlant d'uns productes culturals que són... minoritaris, perquè ja els espais són petits,
sí,
perquè els interessos, doncs, bé, hi ha d'haver un cúmul de motivacions, potser és una mica més difícil entrar-hi, però que la nostra feina no és quedar-nos en dir hem de tenir poc públic i fer veure que tenim poc públic perquè som elitistes i aquí només ve la gent realment civilitzada i cultivada i els més intel·ligents i som aquí un club exclusiu. No. Són productes minoritaris, perquè els aforaments són minoritaris.
A vegades aquests tòpics fan més mal que bé,
Sí, llavors la gent veu Cau Ferrat i els hi fas una visita guiada al Cau Ferrat d'una manera planera i senzilla, sense dir cap mentida, i la gent diu, és que és fàcil, això. Mira, jo una vegada em vaig trobar amb una de les meves altres activitats, com a vocal de cultura del Retiro, vaig començar a organitzar exposicions. I hi havia gent del Retiro, aquella gent que, bueno, públic del Retiro de casino, de jugar cartes, de domino, bueno, que estaven allà i compartien. I jo vaig veure que les exposicions de fotografies els hi agradaven més que qualsevol altra cosa. I un dia vaig preguntar amb un, escolta, això. I la resposta va ser, és que mirar aquesta exposició no em fa por de fer el ridícul. O sigui, la cultura l'has de fer com tot, és que és com tot.
Planera.
Has de fer planera, vas de fer entrar, vas de fer entendre. Si un tio, una persona, pensa que anant a la cultura pot fer el ridícul perquè no ho sap tot, no perquè no sap res, sinó perquè no ho sap,
no
tot.
Sap tot.
Si un es pensa que ha d'entrar al Cau Ferrat sabent-se la biografia de Rossinyol, escrita per Vinyet Panyell, i saber-la recitar, no hi haurà ningú que entri.
Tampoc és això.
Tracta de fer les coses planeres, mangíboles, en definitiva, mangíboles. Aquí tens un altre exemple. Que són l'exemple de les caramelles. Les caramelles fan mangíboles i accessibles algunes de alguns textos d'alguns dels poetes més cultivats i cultes que hem tingut a Sitges, com és el cas de Trinitat Catassús, que és un poeta noucentista, i que tu agafes els llibres i d'entrada, doncs, d'aquesta generació del Carner i d'aquesta generació de la qual també va formar part, o d'aquest món noucentista que va formar, o que Carles Riba, et sembla que és un cultisme que és difícil d'entendre. Escolta, Prada Verda, Mar Tranquil·la, de Matí de Resplendor, i es canta diverses vegades durant... O sigui, és fer accessible.
Una altra forma d'apropar.
Apropar. I és el que pretenem, o sigui, sense cap pretensió, però amb la voluntat de dir, escolta, és que la cultura no en fa de por, no n'ha de fer de por, i a més, no consumeix tant. Una horeta al Cau Ferrat pots aprendre moltes coses i no fa mal.
Sí, hi ha aquesta barrera encara, no?
Tenim. Sí, existeix aquesta barrera perquè moltes vegades
que ens frena, segons
la,
que...
la cultura, la civilització, la civilitat ha estat utilitzant també uns llenguatges que molt acadèmics, molt de club, molt de club anglès, de club restringit,
club selecte, no?
Però, esclar, sí. Però per altra banda tu veus que doncs quan es fan exposicions exposició de Fortuny, una exposició de Tintoretto o Manac, hi ha una afluència de gent bestial. Quan això es converteix en fenomen de masses, hi ha una quantitat de gent bestial. Quan aquí, a veure, i no pots comparar xifres de Barcelona i Sitges,
sí,
però a veure,
sí.
Quan a Sitges es va organitzar aquella exposició de l'Escola Luminista l'any 2002, escolta, van passar per aquella exposició més de 9.000 persones i es van vendre una quantitat de catàlegs importantíssima de tal manera que es va reeditar el catàleg. Vol dir que la gent quan hi entra, vas de fer entrar. Una mica és com tot, i el que hem de... Sobretot aquesta idea que, a veure, tenim un museu, uns museus, sobretot el Cal Ferrat, que és molt important, molt ric, que hi ha un període de la cultura d'aquest país nostre que s'entén a través del Cal Ferrat, però que a més també és molt nostre el Cal Ferrat. Cal Ferrat és de tots, i no només perquè la propietat sigui una propietat de l'Ajuntament de Sitges, és de tots perquè hi ha l'esperit del que nosaltres volem que sigui Sitges i el sitgetanisme. I llavors això és per aquí per on hem d'entrar.
Per cert, parlant del cau, està tot dit de Rossinyol?
Mira, a mi una vegada la senyora Margarita Casacoberta, que va ser la coordinadora de l'any Rossinyol, sembla que va ser la Margarita Casacoberta, em va dir: Rossinyol, Toni, no ens l'acabarem mai. Jo em pensava, amb la meva ignorància de fa uns anys, que de Rossinyol ja estava tot dit. Però és que l'any Rossinyol va demostrar que no estava tot dit. Hi va haver aportacions noves, fresques, que van permetre una nova mirada de conjunt sobre el personatge Santiago Rossinyol. I a més, no només fetes per una persona. Mira, aquest s'ha inventat ara una altra sopa d'all. No, tots els intel·lectuals i estudiosos que van participar l'any Rossinyol van arribar a la conclusió que en conjunt havien aportat una nova dimensió de Santiago Rossinyol. O sigui, de Rossinyol encara, per sort, hi ha molt per fer, perquè és que és un personatge molt ric i que permet enfocs molt distints. I és ric no només per la gamma de camps artístics als quals es va dedicar, sinó perquè és molt ple des del punt de vista intel·lectual.
No? Ara que comentàvem això de l'any Rossinyol, hi ha un abans i un després?
Sí, jo crec que, sense cap mena de dubte, hi ha un abans i un després de l'any Rossinyol per diversos motius. El primer motiu és aquest que fèiem referència.
El conèixer aspectes de Rossinyol.
Hi ha hagut una nova valoració de conjunt de Rossinyol, que entre altres coses ara ha permès que sortís un llibre que hem editat des del Consorci, que es diu Rossinyol i Picasso, la cruïlla de la modernitat. Mai ningú havia aprofundit. Jo no diré que no ho havien tractat, perquè Palau i Fabra ho havia tractat, Vinyet Panyella en fa les referències, Isabel Coll n'ha fet referències, però un estudi centrat en Rossinyol i Picasso i centrat en aquest aspecte de modernitat no s'havia fet, que és el que ha fet Eduard Vallès. I això és fruit també d'aquest impuls de l'any Rossinyol. Un segon element que ens fa pensar en un abans i un després de l'any Rossinyol, home, jo crec que l'any Rossinyol, entre altres coses, va servir per fer una gran campanya de difusió de Sitges com a vila cultural. La resposta que va tenir els mitjans de comunicació, jo feia molts anys que no la veia, en un tema vinculat amb Sitges i amb la cultura, llavors això també va ser important. Tercer punt, durant l'any Rossinyol, mira, només de posar-te una dada, el Cau Ferrat va augmentar un 30 i pico, ara no sé si un 33 o un 35% el nombre de visitants. En números absoluts és poca cosa, perquè el Cau Ferrat no hi caben més de 30 persones, però en tant per cent és molt. I aquest tant per cent no l'hem conservat tot, però no hem tornat al nivell anterior a l'any Rossinyol, sinó que ja hi ha hagut un augment. I per altra banda, l'any Rossinyol va permetre establir una sèrie de relacions amb municipis també vinculats en Rossinyol i fer una sèrie de propostes conjuntes, algunes de les quals poden tenir continuïtat. Sí, hi ha un abans i un després de l'any Rossinyol. I a més, escolta, no oblidem que també és a l'albur de l'impuls de l'any Rossinyol que podem començar a treballar de nou gràcies a una aportació extraordinària o extra de la Diputació de Barcelona de 480.000 euros, podem començar a treballar amb el projecte de restauració i adequació del conjunt del Cau Ferrat, la Casa Rocamora i el Museu Maricel. I això també, doncs, no és casualitat, no diré que fos condició sine qua non, però no és casualitat que aquesta aportació de la Diputació de Barcelona es produís durant l'any Rossinyol. Es produeix perquè ja Rossinyol es converteix durant uns mesos en un personatge protagonista del món cultural català, i per tant això facilita l'interès per conèixer les realitats i les necessitats.
Diuen que el tren passa molts cops un cop.
Sí, sí, però hi puges
o sí.
Jo crec que això va servir, que després també t'haig de dir, va, tot ha de tenir la seva continuïtat.
També.
Una flor no fa estiu, però bueno, en això en això estem treballant.
Que ens va venir molt bé, vaja, eh?
Sí, sí, va ser, va ser una bona oportunitat i un bon treball que es va dirigir des de l'Ajuntament de Sitges i amb la col·laboració del Consorci o la coorganització del Consorci, però a més va ser un treball, una aposta de l'Ajuntament de Sitges per un determinat model també de promoció cultural. I a més jo també crec que l'any Rossinyol va servir, va tenir un avantatge, que és que va anar des de l'alta cultura del món universitari i l'interès per sortir els diaris de Barcelona fins a la canalla fent catifes de flors dedicades a Santiago Rossinyol, sí, sí. També va ser l'any Rossinyol va servir per fer un aparador del naixent Teatre Amateur de Sitges, que no és un teatre amateur que hagi revivit, que s'hagi, o sigui, recuperat gràcies a l'any Rossinyol, no, ja existia, però sí va servir d'aparador perquè tot Sitges en donés compte de torna a haver-hi una bona tradició un bon caldo de cultiu de teatre amateur, a través de gent que anaven fent coses puntuals i havien anat fent coses puntuals, però que això també va servir per aparador. Per tant, va tocar totes aquestes gammes.
No és el que dèiem abans, no? De fer més planer el que en un principi pot semblar molt, molt farragós,
molt,
no?
Sí. I aquest és l'objectiu del Sitges Estiu Cultural, que tindrem, doncs ja va començar el dia 1 de juliol, i acabarà el 30 de setembre, respectant...
Sí, aquelles respectant
sagrades, aquest, no? Aquest any només és una, el programa dura, o sigui, les activitats són de dilluns a divendres, aquest any l'únic que haurem de respectar, i ho farem amb molt de gust, és Santa Tecla, perquè Festa Major cau en cap de setmana i, per tant...
No toca.
Ja no toquem nosaltres, ja no actuem i esperem. A veure, nosaltres ja també detectat aquest, són una sèrie d'activitats que hi ha molta gent que repeteix. Sí. Quan es van plantejar, de fet es van plantejar molt de cara al públic, de cara al turista, no? I turistes en venen i bastants, però també és una satisfacció veure que la gent de Sitges s'hi apunta i que a més molts repeteixen, i també els artistes tenen l'habilitat de que encara doncs, de dir, bueno, oferim òpera al romàntic, però esclar, va variant també la programació, no? O el jazz al cau, que ja es va fer l'any passat, sí, però s'introdueixen també peces noves, és a dir, sota un mateix format el contingut també va variant i això crea més varietat.
Doncs ja ho veuen, una amplíssima proposta la que ens prepara per aquest estiu del 2008 el Consorci del Patrimoni de Sitges. Hem parlat del CAU, del Museu Romàntic, el Palau Maricel, doncs, que també obre les seves portes per oferir doncs, tots i cadascun dels seus detalls, molta música...
Molta
música que també doncs, entra molt, molt millor, com comentàvem fa uns moments amb en Toni. I bé, aprofito que tens el llibre aquí d'en Trinitat Catasús.
Sí, aquesta és una altra guerra.
Aquesta és una altra tecla que també...
Aquesta no és meva, però bé, ja...
No, però aprofito això, la vinentesa, perquè saben, i em van parlar abans d'ahir amb en Joan Duran i amb la Cèlia Sánchez Mústic, d'aquesta segona festa de la poesia, amb la que el Retiro també hi està especialment implicada, no?
Si em permets el comentari, aquest és la reedició del Vendimiari, que és un dels llibres, dels quatre llibres que va publicar Trinitat Catasús, que és una reedició que ha anat a càrrec de l'editorial local Llibres de Terra Mar, de la qual és editora la Vinyet Panyella. Jo ho porto perquè avui me l'han donat, no hauria de parlar, però també aprofito per dir-vos que avui a 7:45 del vespre hi ha la presentació del llibre, com si fos un pòrtic de la Festa de la Poesia que comença demà. Hi haurà la presentació del llibre i també la presentació d'una petita exposició que el Retiro ha organitzat en honor de Trinitat Catasús, que és el poeta del Retiro, la qual cosa no vol dir que sigui el poeta de tothom.
Molt bé. Doncs, Toni Sella, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
I a passar un bon estiu.
Us esperem als museus, com sempre.
Gràcies.